Bon dia, són les dues. Tot a punt perquè el Barça celebri aquesta tarda els títols de Lliga. Ho farà amb la rua dels campions i de les campiones. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria. Començarà a les 6 al Camp Nou i acabarà a l'Arc del Triomf 3 hores més tard, aproximadament, i la podreu seguir a RAC1. Primer el Versió, després a l'Islàndia i finalment el 9C serà part de les celebracions de la Lliga, que en el cas del masculí es va acabar de certificar amb la victòria al Camp de l'Espanyol.
RAC1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Entrada, doncs, per començar tots els detalls de la celebració del Barça, però també, Xavi, de les conseqüències que pot tenir la invasió de camp per part d'alguns ultres de l'Espanyol.
La Lliga i l'Espanyol identificaran els responsables i prohibiran l'entrada als estadis als radicals que hi van saltar la gespa per empaitar els jugadors del Barça mentre celebraven el títol. La Lliga ja ha analitzat totes les imatges i ara denunciarà els aldarulls i l'Espanyol s'exposa a sancions que podrien anar fins al tancament temporal d'una part de l'estadi. L'expresident de l'Espanyol, Joan Collet, atribueix als jugadors del Barça part de la culpa del que passar.
Quan s'acaba el partit i els jugadors s'abracen, escolta, la gent no va dir res. A què ve després que seguís tot el tema de Rullana? Pues jo crec que això sí, la segona part va ser una provocació, reconegut per ells mateixos.
Són declaracions d'aquest matí al món a RAC1. De seguida ho ampliem i també repassarem com queden les opcions de permanència per l'equip blanquiblau, que continua penúltim, a 4 punts de la salvació.
Un d'aquests seguidors blanquiblaus que va saltar el camp ja està identificat. Es diu Iago Darnell i és candidat del PP a Sant Joan d'Espí. El partit assegura que el farà plegar. I és que el derbi està marcant aquest quart dia de campanya juntament amb l'enquesta de la Vanguardia i RAC1, que revela que 2 de cada 3 barcelonins creuen que Ada Colau ha de deixar de ser alcaldessa. El 60% dels ciutadans està en contra de les superilles. Ara ho expliquem també. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Manresa acusat de la mort de la seva parella, que estava embarassada. Va passar el 6 de maig, però els agents van descartar en un primer moment l'assassinat perquè el cos de la víctima no tenia senyals de violència. Atenció també a aquesta dada. Un terç dels alumnes de quart d'ESO només veu llegir la seva família una vegada a l'any. Ho diu un estudi del Departament d'Educació. Abans de la pandèmia, més de la meitat dels alumnes deia que a casa seva es llegia un llibre almenys un cop per setmana. I l'últim titular és pel temps. Aquesta tarda s'esperen alguns ruixats dispersos. Altra vegada, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, descarregaran sobretot entre les comarques de Girona i de Barcelona, especialment al voltant del Montseny i també punts de la costa i del prelitoral central. I també s'esperen precipitacions cap a la cara nord del Pirineu amb cota de neu al voltant dels 1.800 metres. Pugen les temperatures respecte a les d'ahir, un ambient càlid, màximes de 20 a 26 graus i amb vent de mestral i tramuntana que bufaran amb força però encara reforçaran més de cara a demà. I demà repetirà una dinàmica de temps semblant, tot i que els ruixats de tarda seran menys freqüents. Baixa una mica la temperatura al Pirineu, però en canvi puja a les comarques del sud.
Som-hi, són les 2:03.
RAC1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
I ara ho dèiem, Xavi, el Barça celebrarà aquesta tarda el títol de Lliga amb una rua pels carrers de Barcelona que començarà a les 6 al Camp Nou i que acabarà Arc de Triomf.
Exacte, serà una rua conjunta de l'equip masculí i del femení que fa 2 setmanes també es va proclamar campió. Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem amb els detalls de com serà aquesta celebració, que a diferència d'altres vegades, ara ho dèiem, no acabarà al Camp Nou, sinó que l'estadi serà el punt de partida.
Sí, la rua estarà formada per 3 autocars, un primer amb Pol Corredoira, que serà l'speaker, i Carles Pérez, de Flash FM, que farà de DJ, i el segon autocar serà el de l'equip masculí, rotulat amb la Lliga és nostra, el futur també, i un missatge que estarà imprès al lateral. I el tercer autocar serà el de l'equip femení, que va guanyar la 8a Lliga de la Història del club fa unes setmanes i que portarà el lema Juguem juntes, guanyem juntes. El recorregut començarà a les 6 de la tarda al Camp Nou. Agafarà travessera de les Corts, direcció Bassós, i passarà pels carrers Numància, Berlín, París, seguirà pel carrer Pelai, plaça Catalunya, i després carrer Fontanella i finalment passeig de Sant Joan per encarar ja definitivament el punt final, que serà l'Arc de Triomf. Es preveu que la festa, que aquesta rua de celebració dels títols de Lliga, acabi al voltant de les 9 de la nit i que no hi hagi parlaments. Els parlaments, en aquest cas, quedaran per la setmana que ve, després del Barça, Reial Societat, i un cop el capità del Barça hagi rebut la Copa de Campió de Lliga. El club està treballant en diverses accions de celebració per aquest dissabte i també pel partit contra el Mallorca, que serà l'últim partit a l'estadi abans de les obres i també l'últim partit de Sergio Busquets davant el que ha estat la seva afició tota la vida. Avui la rua començarà a les 6 de la tarda, acabarà al voltant de les 9 de la nit i també important saber que hi haurà 3 punts durant el recorregut, 3 punts d'animació ubicats al carrer Berlín amb Josep Tarradellas, també a Plaça Catalunya i a l'Arc de Triomf. En cadascun d'aquests punts hi haurà animació i també es repartiran banderes del color del Barça.
I saps qui serà també, no?, en aquesta rua? RAC1, durant tota la tarda, des del Barció, seguim per l'Islàndia i finalment el 9C, pendents d'aquestes 3 hores de rua previstes. Després potser s'allarga, en qualsevol cas, n'estarem molt atents a RAC1 a partir de les 6. I per rematar la prèvia d'aquestes celebracions o de les celebracions d'aquesta tarda, sempre va bé saber quin temps ens espera i més després d'un cap de setmana mogut, diguem-ho així, a la ciutat de Barcelona. En fa la previsió la Mònica Usart.
Doncs al principi no s'esperen xàfecs com els d'ahir, però sí que es podria escapar algun ruixat més aviat feble o algun plogim, amb una temperatura que estarà al voltant dels 21-22 graus cap a les 6 de la tarda, per tant amb un ambient suau o fins i tot un punt càlid, màniga curta o una màniga llarga ben fineta, i al vespre, cap a les 9, la temperatura baixarà fins als 17 graus.
RAC 1 migdia.
Tot plegat, com dèiem, serà la continuació d'unes celebracions que van començar ahir mateix amb el xiulet final del partit i que es van allargar fins ben entrada la matinada. Tira, digue, a veure com sona, a veure com sona. Aquesta és la celebració de la plantilla, el cos tècnic i el mateix president Joan Laporta al vestidor de la Cornellà al Prat, celebracions que després es van traslladar a la ciutat esportiva Joan Gamper i a la Font de Canaletes.
Aficionats del Barça des d'abans del final del partit i tot just considerem el final del partit, han començat a espetar els primers petards, a sonar els primers clàxons i vaja, de moment... cançons a favor del Barça, evidentment, el boti també. Ara mira, escolta, ara el retorn de Messi. Que jo crec que també el sentirem una bona estona durant tota la nit i també alguna proclama en contra del Paris Saint-Germain, de l'Espanyol i del Real Madrid. Això a poc va agafant molt de color.
Acaba d'arribar tot just fa uns minuts l'autocar del primer equip, anaven els jugadors a dins saltant, Xavi estava animadíssim i quan han arribat i afició canten un dia de partit. Els escoltem.
Te'n faràs un fart avui, Laia, em sembla, de sentir aquest càntic, lògicament, vehiculant les celebracions del Barça, ja sigui a Canaleta, ja sigui a la ciutat esportiva. Per cert, ahir hauria ser tard, no?, quan vau marxar de la ciutat esportiva, Laia, es van allargar aquestes celebracions.
Sí, es van allargar, van continuar després en diversos punts de Barcelona. Anem a pams, Canaletes, quan l'àrbitre va xiular al final del partit a Cornellà al Prat, va convertir-se en l'epicentre de la celebració. 2.000 persones, segons fons de la Guàrdia Urbana, i sense que registressin incidents. També a la ciutat esportiva, ara ho escoltava, es va plegar mig miler de seguidors que van rebre l'equip a l'arribada a Cornellà al Prat amb bengales, focs i que van acabar amb càntics conjunts i eufòria compartida amb els jugadors. De fet, els jugadors, quan van baixar de l'autocar ja dins de la ciutat esportiva, es van apropar a la porta, van veure Rafinha, que va agafar una bengala, i Jordi Alba, que era el director d'orquestra. Tot plegat va acabar amb eufòria compartida, com dèiem, entre jugadors i afició, i després la festa va continuar de manera privada i fins a altes hores de la matinada. La directiva i el cos tècnic ho han celebrat al costat, de costat, junts en un restaurant de la zona d'Enric Granados, i els jugadors ho van fer per un altre costat, a la zona de la platja. La festa es va organitzar de manera improvisada un cop es va certificar el títol amb la victòria al camp de l'Espanyol. De fet, va ser tan improvisada que la junta directiva no va poder celebrar-ho a Luz de Gas com pretenia. Vaja. I com s'havia convertit ja en tradició en la primera època de Joan Laporta a la presidència del Barça. El president, la seva junta, Xavi, el cos tècnic, juntament també amb Mateu Alemany, Jordi Cruyff i gent propera als directius, ho van celebrar en un local del centre de Barcelona, i els jugadors, que com es va veure en la seva arribada a la ciutat esportiva, estaven eufòrics, era la primera lliga per la majoria d'ells, ho van celebrar-ho a la platja. Avui, de moment, no hi ha cap sopar organitzat per quan acabi la rua. No, algun moment o altre, però
no podran, no podran.
En algun moment o altre, però es farà el que sempre és típic, un sopar oficial amb la plantilla per celebrar aquest nou títol. L'equip, això sí, tindrà uns dies de festa, tornarà als entrenaments dijous, serà quan es comenci a preparar el partit contra la Reial Societat.
Sopar no ho sé, però espero que dinin fort i que berenin, fins i tot perquè no hi hagi imatges com les que hem viscut en altres rues, és a dir, que després, segons com, i la ingesta d'alcohol a vegades doncs, fa jugar males passades. Laia, moltíssimes gràcies, t'escoltem aquesta tarda.
Fins ara, bona tarda.
Feia 4 anys que el Barça no celebrava un títol important. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Va ser la Lliga de Valverde, la temporada 2018-2019, i ara ha arribat la Lliga de Xavi Hernández, amb aquest component afegit, que és que s'ha aconseguit a la Sèrie de l'Espanyol.
Sí, Xavi, de fet, va arrencar la seva aventura guanyant un derbi i la seva primera lliga com a entrenador blaugrana també arriba amb un derbi. Simbolismes per un líder incontestable, amb el de Terrassa al timó, que no volia adjudicar-se, això sí, més mèrits dels necessaris.
No, no es la Liga de Xavi, no, y no me hace sentir bien escuchar que es la Liga de Xavi. Es la Liga del Barça, ¿no? De un Barça que está creciendo, de un Barça que está evolucionando, de un Barça que está generando casi casi una nueva etapa, una nueva era, pero hay que seguir creciendo, ¿no? Creo que hemos hecho un gran trabajo de equipo, los jugadores han sido claves, vitales en todo esto, ¿no? Yo solo estoy aquí para ayudarles, para guiarles y para hacer grupo, y ellos lo han entendido a la perfección, ¿no? También en la junta directiva, contento por ellos, por el esfuerzo, por el staff, por todos los que formamos el Barça en estos momentos, ¿no? Trabajo brutal, tanto de Mateo, de Jordi, del presidente, de todos, ¿no? Creo que es momento de celebrar, sí, es momento de valorar que es una liga extraordinaria.
El Barça ha estat líder des del 5 de novembre, la jornada 13, amb la victòria contra l'Almeria, i des d'aleshores la regularitat l'ha acompanyat al campionat, sumant 27 victòries en 34 jornades i traient-li ara mateix 14 punts al Real Madrid. Però sobretot és campió havent encaixat només 13 gols, uns números que fan valdre la solidesa defensiva de l'equip aquesta temporada i en subratllen la importància per haver arribat fins aquí.
Una lliga guanyada a falta de 4 jornades, a 14 punts del Madrid, a 16 de l'Atlètic de Madrid, significa que hem sigut molt millors que el contrari, molt millors, i és un mèrit absolutament de l'equip, i s'ha de celebrar com cal, perquè feia ara, aquesta seria la quarta temporada que no guanyàvem la Lliga, i crec que té un mèrit molt gran amb la situació que està el club, no?
Una quinzena llarga de jugadors guanyaven la seva primera lliga amb el Barça. Només Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba, Ter Stegen i Dembélé ho havien aconseguit fins ara. I en l'ambient es palpava el regust històric d'una nit llargament esperada per tots, especialment després que haguessin passat 4 anys de l'última Lliga Blaugrana amb Valverde. Ara ho comentaves. El president del Barça, Joan Laporta, treia pit als micròfons del Tu Diràs.
Aquesta lliga va dedicada als socis i sòcies del Barça i als culers de tot el món que han pogut veure que el Barça ha tornat i que hem retornat a la vida del barcelonisme i que ara comencem doncs, allà a guanyar títols importants, i espero que sigui l'inici de, com he dit algun cop, una etapa esplendorosa de la història del Barça. Aquesta és la primera lliga i espero que l'any que ve anem a per més títols.
Laporta també va dedicar-li floretes a Xavi.
Però Xavi ha estat determinant, tot el Xavi, el seu estat tècnic, els jugadors han estat doncs, autèntics professionals que han treballat doncs, moltíssim durant tota la temporada. Ara estan celebrant-ho, és un dia de joia. He entrat al vestidor i quasi no surto viu, però en qualsevol cas és que s'ho mereixen.
Ho dèiem ara, la solidesa defensiva ha estat el gran pal de paller d'aquest Barça campió amb 25 porteries a 0, a un de la marca del Depor de la temporada 93-94 com a equip que més cops s'ha quedat sense rebre un gol en una mateixa temporada primera. I si destacàvem els 13 gols encaixats, està a 5 del rècord que va marcar el mateix Depor amb 18 gols en contra amb només 4 jornades per disputar-se. Per això, Ter Stegen va acabar el derbi empipat per haver encaixat sobretot el segon gol quan els seus companys estaven més pendents de celebrar cada defensar.
Se ha visto al final, ¿no? Que encajamos muchos goles y creo que es porque no estábamos ya fino de todo y yo puedo hacer lo que puedo, pero estas cosas bueno, al final me hubiera gustado tener el partido 26 sin encajar, pero nada, son objetivos también para lo que queda y nada, muy feliz por el trabajo que hemos hecho como equipo y yo personalmente obviamente también feliz por la temporada que hice hasta ahora.
A la festa de Cornellà no podia faltar-hi el protagonisme del Pichichi destacat Lewandowski amb 21 dianes, clau també per entendre l'èxit del campionat i emblema de l'estiu de les palanques i per emmarcar la influència d'un Busquets que vol marxar tancant la paradeta per la porta gran.
Volia marxar guanyant títols, vam tindre la Supercopa, però volia guanyar un títol important com és la Lliga, el títol de la regularitat i el qual des del principi de temporada ens vam marcar, no, com a objectiu, i molt content de marxar així. He fet molts rècords, m'ho he passat molt bé, són molts anys, he tingut el reconeixement de tothom aquests últims dies i serà un fins aviat.
Això ho podrà fer dissabte, que podrà aixecar el títol ben amunt, el segon de la temporada, després del triomf de la Supercopa a Riad, posant la cirereta a aquesta temporada, la darrera del capità blaugrana.
Sí, senyora, un capítol més d'aquestes celebracions que, insistim, van començar ahir, que avui continuen amb la rua. Hi haurà aquesta entrega del títol el dissabte que ve al Camp Nou, entrega de Rubiales al capità blaugrana, Sergi Busquets, i finalment la festa prevista per l'últim partit del Barça d'aquesta temporada al Camp Nou, la penúltima jornada contra el Mallorca. I ara que sentíem el president Joan Laporta, encara afegirem un document més. És d'aquest matí al Món RAC1, no té res a veure amb el títol de Lliga, sinó amb l'exili del Barça a l'estadi olímpic Lluís Companys. I atenció, perquè Laporta ha anunciat que modificaran els preus dels passis a Montjuïc perquè no els estan donant tanta sortida com voldrien.
La temporada que ve a Montjuïc, hi ha hagut moltes peticions de passi per anar-hi.
A veure, menys de les que ens pensàvem. Va a un ritme lent i la veritat és que ho hem revisat i home, tenim pensat modificar els preus i en breu també ho anunciarem.
Recordeu que els preus respecte als abonaments del Camp Nou havien pujat o han pujat de moment entre un 22 i el 60%. Dit això, un quart i un minut de tres, tornem al derbi i parlem ara de l'episodi a lamentar durant la nit d'ahir, que és la invasió de camp protagonitzada per uns quants ultras.
Compte, perquè han de marxar corrents.
Tant alguns aficionats de l'Espanyol a la gespa perseguint els futbolistes del Barça que abandonen ràpidament a l'estadi cap a vestidors. Està saltant molta gent de l'Espanyol d'un dels gols, concretament el de la grada Canito i del de la juvenil. També s'afegeixen persones d'altres zones del terreny de joc, algunes que estan entrant a l'interior del túnel de vestidors, els Mossos d'Esquadra, que fan una tanca per evitar que entrin els aficionats. Moments de molta tensió, molts nervis, estan volant ampolles i objectes també cap a l'interior, i ara els Mossos que han de carregar els aficionats dispersats tornen cap a les seves...
Així és com explicàvem durant la transmissió, durant el Barça juga a RAC1, res, poc després que el Barça hagués començat a celebrar, es va interrompre aquesta celebració. I atenció, perquè les conseqüències poden ser greus per l'Espanyol, tenint en compte que s'està jugant la permanència, Marta.
Sí, l'àrbitre de Burgos Bengoetxea no va reflectir l'acte, però la Lliga ja ha analitzat totes les imatges i ara denunciarà els aldarulls antiviolència. L'Espanyol ara podria veure com li tanquen temporalment una part de l'estadi i, segons informa l'agència EFE, la Generalitat podria sancionar el club blanquiblau amb fins a 600.000 euros si considera com a falta molt greu la invasió. En aquest sentit, l'expresident de l'Espanyol, Joan Collet, ha dit al Món RAC1 que els jugadors del Barça van tenir una actitud provocadora.
Jo sí que penso que va ser una provocació. Per tot el que va venir abans, per tot el que es havia acordat i per tot el que va passar, inclús ho va reconèixer el mateix Xavi. Quan s'acaba el partit i els jugadors s'abracen i salten al mig del camp, escolta, la gent no va dir res. A què ve després que seguís tot el tema de Rullana? Doncs jo crec que això sí, la segona part va ser una provocació, reconegut per ells mateixos.
En canvi, després del partit, des de l'Espanyol van demanar disculpes pels incidents i van assegurar que no tornarien a passar, i va posar veu el conseller delegat Maoye.
Queremos pedir disculpas al mundo de fútbol por estos hechos. No es la imagen del español, ni mucho menos. Por muy minoritario que sea, no representa a nuestro club. Desde el club haremos todo lo posible y para erradicarte de este tipo de hechos, que no volverá a pasar en nuestro estadio.
Des del bàndol blaugrana, conciliadors, no van fer-ne sang ni Xavi a la sala de premsa ni la porta al Tudiràs. Xavi, de fet, havia demanat als seus que no allarguessin la celebració a la gespa per evitar polèmiques i problemes, i el president va justificar la reacció espontània dels jugadors.
Ja creia que era el moment d'entrar dins, no estàvem a casa nostra, hem de tenir també un respecte cap a l'Espanyol. Un moment difícil de no celebrar, després de 10 mesos de treball, amb el partit que hem fet avui, doncs, els jugadors estaven celebrant, però no perquè fos el camp de l'Espanyol. Ho haguéssim celebrat al Camp Nou i a un altre camp.
Al final, doncs, potser ha sigut una mica una llàstima el que s'hagi, doncs, invadit el camp, però en qualsevol cas, que ningú entengui que els nostres jugadors ha sigut una reacció espontània.
L'Espanyol havia demanat al Barça que en cas de guanyar no ho celebressin a la gespa per evitar possibles incidents, uns incidents que es van acabar produint, sobretot perquè va fallar clarament el dispositiu de seguretat.
Marta Ramon, moltíssimes gràcies.
Fins després.
És la crònica dels fets lamentables que vam veure ahir a la nit i que l'Espanyol pot lamentar, i molt, perquè veurem com acaba tot plegat. Ara ho explicava la Marta, però lògicament la sanció pot ser important en un moment en què l'Espanyol s'hi juga la vida a la primera divisió, s'hi juga la permanència. Ara mateix és penúltim classificat a 4 punts de la salvació. L'Espanyol li queden 4 partits i 2 d'aquests 4 és contra, o són contra rivals directes, contra el València, que a més respira perquè ahir va guanyar el seu enfrontament, i l'altre, l'últim partit a casa, a més contra l'Almeria, un d'aquests equips també immersos en la lluita per la salvació. De seguida fem el repàs de com està aquesta part baixa de la classificació, però abans del que va passar ahir, del que ha de passar en els últims 4 partits, aquí va l'opinió del director de l'Espanyol, Juga Recuda, l'Edu de Batlle.
Potser saltaven al camp convençuts que estaven defensant l'Espanyol, que davant de la ineptitud de la directiva, la pèssima gestió esportiva i el desastre de l'equip a la gespa un partit més, ells allò no ho podien permetre, que l'etern rival et celebri la Lliga allà als teus morros. No pot ser, s'havia d'acabar amb aquell espectacle humiliant. Utilitzen paraules com orgull o honor, i segurament se les creuen. Pensen que allò que fan és bo pel seu club. I no sé si amb el pas de les hores hauran despertat o algú els haurà dit la veritat, que ni orgull ni honor. Res d'això. Vergonya sí, molta. És el que han provocat a tota la gent que també s'estima l'Espanyol, però se l'estima bé. Tots aquells aficionats cansats també de ser un club a la deriva. Frustrats, jornada rere jornada i enfurismats pel triomf i la celebració culer en tota la cara. Tota aquella gent que sí que fa bé al club, deixant-s'hi hores i salut, i que es comporta com persones normals, no com simis rabiosos. Tota aquesta gent sí que és l'Espanyol. La canalla a les escoles, per exemple, o els seus pares, mirant d'explicar-los de la manera més educativa possible que hi va ser, amb perdó, una nit de merda. Es diu que els radicals no representen l'Espanyol, no hi estic d'acord. Per desgràcia sí que el representen, perquè han aconseguit donar la volta al món amb ignomínia. La cirereta del pastís serà, suposo, el tancament de l'estadi. Veurem si en els 2 partits que queden o ja la temporada que ve. Enhorabona a tots pel mal que han fet.
I el que dèiem, aquests 2 partits que li queden a l'Espanyol a casa, que ara deia l'Edu, són d'una banda l'Atlètic de Madrid, atenció, perquè els matalassers s'estan jugant també la segona posició a la Lliga, i l'Almeria, com abans comentava. Amb 4 partits, acabo d'adobar-ho amb els 2 de fora, que són visita al Rayo Vallecano i el València, en total 12 punts en joc, i l'Espanyol n'ha de fer com a mínim 4 més que els seus rivals, perquè és la diferència que ara mateix el separa de la salvació. Ja que hi som, repassem com queda la classificació en els seus punts calents, per exemple, en aquesta lluita per la segona posició. Ja sabeu, sorpresa, perquè l'Atlètic de Madrid va perdre el camp de l'Elx per 1-0 i ara torna a ser tercer, superat pel Madrid, que dissabte va guanyar el Getafe 1-0. Ara mateix Madrid 71 punts, Atlètic amb 69, tanca la zona Champions amb 62, la Reial Societat. I a continuació, en zona d'Europa League, continuen aquests 2 equips que ja hi eren, en 5a i 6a posició, Villarreal i Betis, i el Girona es manté 7è en posicions de Conference. Ara bé, aquesta 7a posició la podria perdre avui si el Rayo és capaç de guanyar a casa en l'últim partit de la jornada al Betis, perquè començarà a les 9 de la nit. Tot això a primera, però el que realment està interessant és la segona divisió, amb fins a 5 equips amb opcions reals d'acabar en la primera i segona posició, per tant, passar o pujar directament, ascendir directament a la primera divisió. Ara mateix, qui ocupa la primera posició és el Granada, amb 69 punts, seguit del Les Palmes, que en té 68. L'Alavés és tercer, per tant, primer dels equips que entraria en play-off amb 67, però empatat a punts amb l'Eibar, que també en té 67, i el Llevant amb 65, i l'Albacete amb 63, tancant aquesta zona de play-off. El Llevant, però, Avui juga l'últim partit, el que tanca la jornada. A més, s'enfronta al penúltim i equip ja descendit a la primera divisió, a la primera federació, com és l'Eivissa. Si el Llevant guanya, no cal dir que això encara s'estreny una miqueta més, perquè es posaria amb 68 punts, per tant, empatat amb el segon. Queden, a tot això, només dues jornades. Si el Llevant guanya, com és de preveure, hi haurà 5 equips separats per només 2 punts. D'aquests 5 equips, 2 pugen directe, els altres 3 juguen al play-off. I encara ens queda per repassar les altres lligues. De fet, hem tingut el Barça campió de Lliga. N'hi ha algun més, com per exemple a la Lliga Neerlandesa. Ja ho m'entero, bon dia.
Bon dia.
I el Manchester City, que s'hi acosta.
Ho té a tocar.
Exacte.
Molt a tocar. De fet, després de la derrota de l'Arsenal per 0-3 a casa contra el Brighton, deixa el títol encefat als de Pep Guardiola. El proper cap de setmana el City tindrà doncs la primera oportunitat de fer-se amb aquest títol. Primer dissabte ho podria ser campió per passiva, si l'Arsenal perd el camp del Nottingham Forest. I si no, diumenge només cal que el City guanyi el Chelsea a casa. Avui a les 9 es juga encara un partit de la 36a jornada. Serà el Leicester-Liverpool. A Itàlia, amb el títol decidit, avui juga un partit amb protagonistes de la part baixa. La Sampdoria, que ja ha perdut la categoria, rep l'Empoli a 3:15. L'Eredivisie, la Lliga dels Països Baixos, ja té campió, el Feyenoord de Rotterdam. Els gols de Santi Jiménez, d'Usama Idrissi i d'Igor Paixão van donar la victòria i per 3-0 davant el Go Ahead Eagles. El conjunt d'Arne Slot va segellar, amb 3 jornades d'antelació, el 16è títol de Lliga, el primer des de fa 6 anys. A Portugal, en canvi, una victòria del Porto ha impedit que el Benfica celebri de moment el títol de Lliga. De moment, el que sí ha fet oficial el Benfica és que ha traspassat Alejandro Grimaldo al conjunt alemany, al Bayer Leverkusen, fins al 2027. A tot això, demà es resol la primera eliminatòria de semifinals de la Champions amb l'Inter Milan a les 9 del vespre. Dimecres serà el torn del City Madrid, amb el polonès Simon Marciniak dirigint el partit. Serà el seu 7è partit de Champions d'enguany.
4 minuts i seran 2:15 i encara un apunt més de futbol. En aquest cas té a veure amb les entrades per la final de la Champions femenina. Bassas.
Exacte, aquest migdia s'ha fet el sorteig per assignar les 500 entrades addicionals pels socis del Barça per assistir a aquesta final de la Champions femenina el dia 3 de juny a Eindhoven. El període es va tancar ahir amb un total de 1.562 entrades sol·licitades en 769 peticions i segons informa el Barça, el número de tall ha estat el 600. A partir d'aquí s'han assignat les entrades que van de les 600 a les 769 i de l'1 a la 65.
4 minuts i seran 2:15, com dèiem. De seguida el que farem és repassar què més ha succeït en aquest dilluns, marcat, evidentment, per les celebracions del Barça, però, Núria, per moltes més coses, oi?
Doncs sí, d'entrada per aquest quart dia de campanya, però un quart dia de campanya en què també s'ha parlat molt del derbi d'ahir. De seguida ho expliquem, de moment, però fem una pausa.
RAC 1.
Corre todo el césped más, la cama se el espesor volverá a salpicar. El mejor césped artificial, césped solo con oh, 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 césped solo con oh, 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 oh.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Céspedsolucion.es. Si a casa teva has de renovar llençols, tovalloles, fundes nòrdiques, ara és el moment. Perquè a La Mallorquina posem en marxa el Mid-Season Sale. Fins al 40% de descompte en articles seleccionats.
Ja ho saps, ara és el moment. Per qualitat i disseny, la roba de la llar sempre a La Mallorquina.
Vine a Construmat, l'esdeveniment de referència per als professionals de la construcció. T'esperen més de 300 marques amb les darreres novetats en materials, sistemes i solucions constructives sostenibles. Acredita't ara online amb descompte. Del 23 al 25 de maig, al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en 2 clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
El nou Jeep Avenger és sinònim de llibertat concentrada. El primer Jeep 100% elèctric amb zero emissions que encarna l'ADN de la marca en unes dimensions compactes. Condueix cap al futur. Disponible també la versió gasolina. El cotxe de l'any que pot ser teu des de 149 euros al mes. Estàs preparat per canviar les regles del joc? Descobreix-ne molt més a auto88.com a Barcelona i Mataró.
Benvolgut professional. El 30 de maig, des de les 7 del matí, gran obertura al Bramat Sabadell. Vine i descobreix els millors preus de la zona amb l'IVA inclòs. Més de 8.700 metres quadrats amb els materials de qualitat professional que necessites a preus imbatibles. A Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es. Link Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure-hi millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
RAC 1 migdia.
A punt d'arribar a 2:45, els aldarulls al camp de l'Espanyol i la segona part de l'enquesta de RAC 1 i La Vanguardia marquen el quart dia de la campanya del 28M.
Diari de campanya. Dia 4.
L'ultra que va saltar ahir a la gespa del camp de l'Espanyol renuncia a ser regidor en cas que entri és Iago Darnell i va de nou a la llista del PP a Sant Joan d'Espí. Els populars li havien demanat que es desvinculés de la candidatura. Ho ha dit el candidat del PP a Barcelona, Daniel Cirera, a la cadena SER.
És una persona que ja no és militant del partit, que el partit li ha demanat que renunciïn a la candidatura i aquesta persona ja ha renunciat a la candidatura i, per tant, ja no hi ha tema, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta persona ja no pot representar el Partit Popular en cap llista i, per tant, jo crec que el partit ha fet el que ha de fer.
Un altre perico, Salvador Illa, compra fil per randa del comunicat de l'Espanyol condemnant els fets. El líder del PSC creu a priori que el dispositiu de seguretat estava ben plantejat.
Fa visitar el Futbol Club Barcelona per obtenir el... En fi, per guanyar la Lliga, no? I en segon lloc, lamentar els incidents i remetre'm a la condemna que va fer el propi Comú, no? Sobre si l'operatiu estava ben dimensionat o no, no en tinc la informació per poder respondre aquesta pregunta. Vull pensar que sí, ja saben vostès que els professionals dels Mossos d'Esquadra han comptat sempre amb el suport explícit i clar de la nostra formació política, no?
Ernest Maragall demana que l'Espanyol passi de les paraules als fets i passi neteja dels ultres de Cornellà, ho ha dit a RAC1.
Els fets són lamentables i inacceptables. A partir d'aquí em sembla que la reacció del club, del Real Club Esportiu Espanyol, és el que correspon. I es tracta de passar no només de les declaracions, sinó de les decisions. L'autoexigència col·lectiva que ens hem de fer respecte del que vol dir esport, del que vol dir competició i del que vol dir respecte per tothom.
Xavi Trias troba lamentable la invasió de camp i creu que el club hi ha de posar remei. N'ha parlat en una roda de premsa a l'escena.
És trist, és lamentable, això correspon a l'Espanyol a posar-hi ordre, però tampoc li hem de donar més importància de la que té. L'Espanyol ho passa malament i jo crec que mereix el respecte de tothom i que no, ara no ens hi posem a sobre. És a dir, no, s'ha d'intentar evitar que amb celebracions d'aquest tipus se generin aldarulls.
I Ada Colau rebutja els aldarulls i espera que no es repeteixin.
Lamentar els aldarulls que un grup d'extremistes no van fer en el camp, tot el rebuig a aquest tipus d'actituds. Per sort crec que també els propis equips ho han rebutjat immediatament i per tant és una minoria i s'han de condemnar aquests fets, no s'han de repetir mai més i crec que tothom, inclús els clubs, ho han rebutjat de ple i per tant no els hi vull donar més rellevància.
La CUP diu que no haurien de sorprendre ningú els vincles entre els aficionats ultres i l'extrema dreta i demanar que s'expulsin dels estadis. Avui hem tret la segona part de l'enquesta conjunta de RAC1 i La Vanguardia. Conclou que 2 de cada 3 barcelonins suspèn la gestió d'Ada Colau i creu que toca rellevar l'alcaldessa. El 68% d'encastats pensa que cal un canvi d'alcalde davant d'un 30% que la vol mantenir. coincideix gairebé amb el 66% que en valoren negativament la gestió, davant del 28% que l'aprova. L'enquesta també pregunta sobre quatre temes icònics de l'actual Ajuntament. Marc Martínez Amat.
Dos tenen a veure amb la pacificació de carrers. La majoria d'encastats està en contra de les superilles i de les obres per convertir Consell de Cent en un carrer de vianants. Per una banda, el 59% s'oposa a les superilles, davant d'un 36% que les defensa, i per l'altra, un 55% està en contra de les obres a Consell de Cent, mentre que un 33% hi dona suport. Una altra qüestió, en canvi, és que la majoria de barcelonins està a favor que s'uneixi el tramvia per la Diagonal. Només el 32% s'hi oposa. I hi ha un quart tema que provoca divisió entre els encastats, la limitació de l'arribada de creuers. Un 49% hi està a favor davant d'un 46% que hi està en contra. D'altra banda, l'enquesta també assenyala que la inseguretat és un dels principals problemes dels encastats. Del 0 al 10, el grau de preocupació el situen en un 9. Darrere, amb entre un 8 i mig i un 9, hi ha l'habitatge, la neteja i la mobilitat. I per sota del 8 hi ha l'aparcament.
Recordem que l'enquesta la va fer l'empresa Ipsos a un miler de barcelonins entre el 4 i el 10 de maig i la podeu consultar a rac1.cat i a l'Avantguard. Malgrat el que diu l'enquesta, de Colau vol anar a més amb la pacificació de carrers. La candidata dels Comuns ha presentat una vintena d'eixos verds més pels dos pròxims mandats, Sílvia Solanes.
Colau entén les crítiques, però diu que s'ha de lluitar contra el canvi climàtic i també assegura que qui ho prova li agrada.
Sabem que hem estat valentes i ens ho diu molta gent pel carrer, perquè és veritat que quan fas grans transformacions, doncs hi ha moments d'incomoditat durant les obres, incerteses. No és una opció que aquesta ciutat s'ha de transformar per ser un lloc vivible i saludable pels seus veïns i veïnes, que ho estan fent totes les grans capitals europees, i que allà un cop acaben les obres i es consolida la transformació, pràcticament ningú voldria tornar enrere.
14 dels eixos que ha presentat avui ja estan en marxa, són per exemple pacificar Via Júlia, Rambla Prim fins al mar, Via del Morrot, un tram d'Avinguda Madrid o el carrer de Sants.
Tampoc canvia d'opinió Xavier Trias sobre el tramvia i està del tot en contra, i això que l'enquesta assenyala que el 56% dels votants de Junts hi estan a favor. Avui el candidat ha insistit que no en vol ni sentir a parlar, Adrià Santasusagna.
Trias creu que el tramvia era una bona solució a l'inici dels 2000, però que ara ja és un tipus de mobilitat antiga. De fet, Trias aposta pel bus elèctric, una forma més eficient i que és mòbil i no necessita tanta infraestructura. El candidat n'ha parlat en una roda de premsa a la CN.
Jo sóc del tant % que estic en contra del tramvia. La construcció del tramvia és la construcció d'una cosa fixa, d'una barrera. Avui dia hi ha autobusos elèctrics que no generen els problemes que genera un tramvia. O sigui, jo crec que el del tramvia per dintre de les ciutats, jo crec que està passat de moda.
A més, Trias creu que el tramvia és una competència directa d'una empresa privada contra l'empresa pública de mobilitat, com és TMB.
Jaume Collboni atribueix a l'alcaldessa Colau el 66% dels barcelonins descontents amb la gestió de l'Ajuntament, tot i governar plegats. L'alcaldable socialista creu que els barcelonins demanen un canvi a l'alcaldia. Sergi Giró.
El PSC s'aferra a la primera part de l'enquesta que els dona guanyadors frec a frec amb Xavier Trias i insisteix que a Barcelona hi ha ganes de canvi d'un nou lideratge, diu Collboni, que resolgui les prioritats com la seguretat, la neteja i les oportunitats socials.
Nosaltres sortim com a la primera opció. És evident que el que la gent vol és un nou lideratge al capdavant de l'Ajuntament i que la insatisfacció i que les ganes de canvi tenen a veure amb qui està al capdavant de l'alcaldia. Jo, el meu compromís com a futur alcalde de Barcelona, si tinc la confiança majoritària, és obrir aquesta nova etapa que faci que la gent torni a estar orgullosa de la ciutat.
Collboni creu que el 28 de maig hi ha d'haver una gran participació que eixampli la distància amb els seus rivals directes. El candidat del PSC denuncia que s'han intensificat també els atacs contra ell en campanya i insisteix en basar la cursa electoral en comptes de retrets en propostes. La d'aquest matí amplia el nombre de beques per la pràctica esportiva a 40.000 joves de fins a 25 anys.
El PP es compromet a fer tot el possible perquè Ada Colau no repeteixi com a alcaldessa. A més, Daniel Cirera es querellarà demà contra l'Ajuntament per ordenar a la Guàrdia Urbana que no actuï contra els comportaments violents dels ocupes. Mar Poyató.
Daniel Cirera continua la seva croada contra els ocupes. En una roda de premsa d'EFE ha dit que no tolerarà que hi hagi delinqüents que disparen veïns contra veïns i roben tanques per fer barricades com a la Bona Nova i no els hi passi res.
El que no pot ser és que tinguem una policia que rep ordres del seu ajuntament, diguem socialista i de Comuns, per no actuar davant fets delictius, no? I, per cert, també és veritat que els Mossos d'Esquadra tampoc actuen. Per tant, probablement aquesta denúncia també afecti o també abasti a la Generalitat de Catalunya.
El candidat del PP diu que a partir d'ara denunciarà l'Ajuntament de Barcelona cada vegada que faci els ulls grossos en fets delictius d'aquest tipus.
La CUP proposa tancar la prefectura de Via Laietana de Barcelona i convertir-la en un espai de memòria democràtica. Davant mateix de l'edifici han acusat l'Ajuntament de no fer prou, més enllà de posar plaques commemoratives. Maria Costa.
La CUP acusa concretament el govern d'Ada Colau de no pressionar prou des del Congrés a través de la representació del seu partit per tancar les portes de la comissaria de Via Laietana. I replica Esquerra Republicana de no fer servir la qüestió com un punt central, diu, a la negociació dels pressupostos pressupostos. Ho ha dit el número 2 per Barcelona, Jordi Estivill.
Els ministres d'en Comú Podem s'asseuen al costat del ministre de l'Interior. És obvi que Barcelona en Comú podria fer molt més per pressionar, per exigir. I en el cas d'Esquerra Republicana, doncs a través de la seva necessària participació en l'aprovació dels pressupostos espanyols, doncs podria fer molt més per posar-ho com una condició sine qua non.
Des de Via Laietana han demanat el tancament de la prefectura i transformar-la en un espai de memòria democràtica.
Esquerra, Ernest Maragall acusa tant el govern de Colau i Collboni com també a Xavier Trias del retrocés de l'ús social del català a Barcelona. Des de Nou Barris, el candidat republicà ha dit que si ells governen, el català serà la llengua prioritària a l'Ajuntament, Laia Colomer.
Ernest Maragall lamenta les xifres que indiquen que menys de la meitat dels joves de la ciutat utilitzen el català i creu que els governs dels últims anys en tenen part de culpa i ho fan d'arts de totes direccions. Primer, Xavier Trias.
En l'època del govern del senyor Trias, l'alcaldia de Barcelona, quan la barra lliure pel turisme, per la massificació turística, pel mercat, que ho envaeix tot en totes direccions, té també uns efectes intensos i concrets en aquesta matèria de l'ús social del català.
I després el de Colau i sobretot Collboni.
El que ha dominat, per mi és encara pitjor, perquè és una barreja d'inhibició, d'indiferència i de resignació. A mi m'avergonyeix quan veig ara un partit socialista que ha abandonat totalment el terreny del catalanisme en aquest àmbit lingüístic, que cada cop utilitza inclús amb menys proporció el català en les seves intervencions públiques.
Maragall s'ha compromès a crear un comissionat per la llengua si és alcalde i que la Diputació de Barcelona s'afegeix al Consorci per la Normalització Lingüística.
Més enllà de Barcelona, avui ens fixem en Badalona, un dels municipis més convulsos políticament els últims mandats. En 8 anys, l'Ajuntament ha canviat 6 cops d'alcalde. El popular Xavier García Albiol espera una majoria absoluta que faci impossible desallotjar-lo del càrrec. Els altres grups, però, estan disposats a fer pinya per tornar a evitar que el PP governi, Ser Giró.
Tots els partits volen obrir una etapa d'estabilitat a la ciutat, però amb dos escenaris diferents. Albiol denuncia un tots contra ell i vol assegurar l'alcaldia.
Presenten dos projectes, el que jo represento i després el que representen la resta de partits polítics, que la finalitat és la de que jo no governi. Per tant, Badalona se li té que donar una volta com si fos un mitjó. Ha quedat molt enrere, està molt deteriorada.
La resta volen reeditar un pacte ampli com el que hi ha actualment amb el PSC a l'Ajuntament. L'alcalde Rubén Guijarro demana consolidar la feina. Dolors Sabater de Guanyem, Àlex Montornès d'Esquerra, Aida Llaurador els Comuns i David Torrents de Junts busquen literal alternativa.
Solidificar aquest projecte de 18 mesos que ja hem iniciat, que deixa de banda aquests temps obscurs en què ha estat més en el circ mediàtic.
Una necessitat de que hi hagi un govern fort i ampli.
Després de més de 10 anys de decadència en la qual els partits no han estat capaços de fer funcionar la ciutat.
Necessitem un govern estable, fort, progressista.
Portem 12 anys amb inestabilitat, amb governs en minoria. Ha de sortir un govern amb majoria absoluta per estabilitzar la ciutat.
Tot plegat amb sobretot la seguretat, l'habitatge i la gestió de l'Ajuntament com a reptes pel pròxim mandat.
Fora de Catalunya, la regidora de Vox de la localitat madrilenya de Parla, actual número 3 a les llistes electorals d'aquest partit, Ana González Martínez, l'han detingut i empresonat per la seva presumpta vinculació amb el tràfic de drogues a la zona sud de Madrid i a la província de Toledo. La policia considera la regidora i el seu marit els màxims responsables d'una xarxa criminal. La direcció de Vox ha demanat presumpció d'innocència fins que es confirmin les acusacions. Des de Madrid, Roger Passiva.
Sí, la líder de Vox a Madrid, Rocío Monasterio, diu que s'ha assabentat de la detenció de la seva regidora per la premsa i que si es confirma la seva participació a la xarxa de narcotraficants, entregui de seguida l'acta i presenti la seva dimissió. Tot i que la notícia s'ha sabut avui, Ana González i el seu marit els van detenir dijous passat. Tots dos són ara a la presó acusats dels delictes de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Durant el registre a casa seva, la policia va trobar un quilo de cocaïna, diners en metàl·lic i diferents tipus d'armes. A les xarxes socials encara hi ha un vídeo on es veu Ana González amb Rocío Monasterio i on la regidora denuncia els problemes que la droga provoca als barris de Parla.
Ara falten 13 dies per les eleccions. Repassem ara més notícies d'aquest dilluns.
RAC 1 migdia.
Veïns del barri del Poble Sec de Barcelona temen que l'edifici on viuen es converteixi en un nou bloc d'apartaments turístics. Es tracta d'un cas calcat, el del carrer Tarragona, perquè la propietat també va aprofitar una escletxa legal per aconseguir la llicència turística de 5, concretament dels 11 pisos que hi ha. També com en el cas del bloc de l'Eixample, l'Ajuntament vol intentar revocar els permisos, tot i que les famílies que hi viuen no les tenen totes. Eudald Martínez.
L'edifici és a la plaça Santa Madrona, tocada a la Fira de Montjuïc, en els últims anys la propietat havia anat fent pròrrogues mensuals del contracte a bona part dels llogaters. procés, però a finals de març els va enviar un burofax anunciant-los que havien de deixar el pis en el termini d'un mes. Paral·lelament, ha aconseguit la llicència turística per 5 pisos, tot i que l'Ajuntament espera poder revocar-ne almenys 4 aprofitant una llei catalana que estableix que si en 3 mesos no s'hi ha començat l'activitat, es pot retirar. Ho explica la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz.
D'aquests 5, sabem que 4 tenen contracte de lloguer vigent, per tant, farem el mateix que hem fet al bloc Tarragona, evidentment, i ens han de permetre doncs, poder extingir, no? Declarar ineficaç aquest permís.
Els veïns, però, el que volen és que se'ls garanteixi que es podran quedar a casa seva. Alguns fa més de 70 anys que hi viuen, com per exemple el marit de la Rosa.
És molt dolorós perquè s'ho sent molt seu. A part que és una persona que ara en aquest moment té 72 anys i té una discapacitat d'un 70%. O sigui que totes les presses i els disgustos no li convenen gaire.
En aquests moments ja hi ha 3 pisos buits a punt de reformar, mentre que la resta de famílies han aconseguit una pròrroga de mig any abans d'haver d'abandonar el pis.
La vaga d'autobusos de Barcelona que ha començat avui està tenint un seguiment escàs. Segons TMB, només l'han secundat el 10% dels treballadors. A aquesta hora els autobusos circulen, per tant, amb normalitat. Però de 4 a 6 de la tarda els serveis mínims només garanteixen que en passin el 40% d'un dia normal, Montse Martí.
La protesta es repetirà cada dia d'aquesta setmana i cada dia de la setmana que ve, de 4 a 6 de la matinada, de 8 a 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda. I aquest dijous la vaga serà de 24 hores. Són dues protestes paral·leles dins el mateix sector. Les aturades parcials les convoquen 3 sindicats, l'ACTUP, el sindicat independent CIT, i la CAT, perquè asseguren que TMB està incomplint el conveni que van acordar després de les vagues d'octubre. I la vaga general de dijous la convoca la CGT, Comissions i la UGT, i és per demanar que els conductors d'autobús es puguin jubilar als 60 anys. Ho han explicat a RAC1 els portaveus dels sindicats CIT i la CGT, Mario De Pablo y Juan Ramiro.
Se reivindica el cumplimiento del convenio vigente que se firmó hace 6 meses, además de el respeto de los convenios anteriores, en los cuales una serie de derechos la empresa quiere cambiar de manera unilateral.
Lo que está reclamando es la aplicación de una llei perquè s'apliqui a la nostra professió de conductors i conductores els coeficients reductors per poder-nos jubilar 60 anys.
TMB assegura que no existeixen raons objectives que justifiquin aquesta aturada. Defensen que l'empresa està complint. Asseguren rigorosament els termes del conveni col·lectiu que es va signar fa 6 mesos.
La Comissió Europea millora mig punt les previsions de creixement de l'economia espanyola. Creu que aquest any creixerà un 1,9% les previsions econòmiques de primavera, però també apunten que la inflació continuarà aquest any lluny dels objectius del Banc Central Europeu, que recordem-ho, vol estabilitzar l'alça dels preus al 2%. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. Les previsions econòmiques de primavera situen per aquest any encara una inflació alta a la zona euro del 5,8%, però l'any que ve s'aproparia ja als objectius del BCE amb un 2,8%. Darrere hi estaria sobretot la baixada dels preus de l'energia. Tot i que Brussel·les reconeix que s'ha esquivat la recessió, el creixement per aquest any a la zona euro serà d'un tímid 1,1%. Per tot plegat, l'eurocomissari d'Economia, Paolo Gentiloni, demana no abaixar la guàrdia perquè la inestabilitat econòmica i financera continua.
Malgrat aquest escenari, les xifres de creixement, no hi ha motius per relaxar-se. La inflació continua alta i l'escenari és volàtil. Per tant, cal assegurar unes polítiques fiscals prudents i cal que els països aprofitin els fons de recuperació per mantenir el creixement.
Pel que fa a l'economia espanyola, Brussel·les millora les previsions de creixement per aquest any, però no les té totes amb l'objectiu de reduir el dèficit i, contràriament al que assegura el govern espanyol, té dubtes que el dèficit pugui baixar del 3% l'any que ve.
RAC 1 migdia.
D'Esquadra han detingut a Manresa un home acusat de matar la seva parella embarassada. La dona va morir el 6 de maig, però en un primer moment no semblava que fos víctima d'un crim. Anna Salvador.
Quan la policia va trobar el cos no tenia indicis de violència. Uns dies més tard, però, l'autòpsia va fer saltar les alarmes i els Mossos van obrir la investigació que ha portat fins a la detenció de la seva parella. Segons informa el TSJ, l'home no té antecedents per violència masclista ni la víctima l'havia denunciat abans. El detingut està als calabossos de la comissaria de Manresa a l'espera de passar a mans del jutge en les pròximes hores. El cas està sota secret de sumari.
La realitat virtual ajuda a rebaixar l'ansietat i la por que tenen els infants amb càncer quan se sotmeten a radioteràpia. És el principal resultat d'un estudi que ha liderat l'Hospital de la Vall d'Hebron. L'altra conclusió és que la realitat virtual redueix de forma significativa la necessitat de sedar els infants abans de rebre el tractament. Pol Prats.
La majoria d'infants s'espanten o senten angoixa durant les sessions de radioteràpia. L'estudi ha aprofitat la realitat virtual perquè els infants poguessin veure tot el procés pas a pas abans d'anar a l'hospital. Per això els han entregat un kit amb un ninot de peluix i unes ulleres de realitat realitat virtual, també un vídeo en 3D, on aquest nino, el Nixi, els explica què se sent durant el tractament. Un dels membres del Servei d'Oncologia de la Vall d'Hebron, el doctor Jordi Giral, ha explicat que amb aquest sistema els casos de por i d'angoixa s'han reduït en més d'un 50%, ho ha dit a RAC1.
Els resultats són realment molt bons, hem aconseguit reduir de manera molt important l'ansietat i la por dels nens pel tractament. Projectes així doncs, són molt, molt engrescadors entre la col·laboració de la societat i els hospitals.
A l'estudi hi han participat 22 nens i nenes i han col·laborat l'empresa Nixi for Children i la Fundació Ricky Rubio.
I atenció a aquesta xifra, un de cada 3 alumnes de quart d'ESO només veu llegir els membres de la seva família una vegada a l'any. De fet, només el 33% d'estudiants de l'últim curs de secundària diu que a casa seva llegeixen almenys un cop a la setmana. Són dades d'un estudi del Departament d'Educació.
L'estudi fet pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu ha demanat a 3.500 estudiants de quart de secundària sobre els hàbits de lectura que hi ha a la seva família. Dos de cada tres admeten que a casa seva es llegeix un llibre, com a molt, diverses vegades a l'any. Unes dades que encara són pitjors en el cas de les revistes especialitzades. Només en una de cada 10 llars se'n llegeix alguna cada setmana. Les dades corresponents al 2022 constaten una davallada important dels hàbits de lectura en els últims anys. El 2019, abans de la pandèmia, més de la meitat dels alumnes responia que a casa seva es llegia un llibre almenys un cop a la setmana, una xifra que ara és de només el 33%. Els mateixos autors de l'estudi alerten que la pèrdua dels hàbits lectors incideix directament en el descens dels resultats acadèmics dels joves i veuen necessari que des de les famílies i les escoles impulsin mesures per fomentar-los.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Poc més de 10 minuts per arribar a les 3. Començàvem aquest informatiu parlant de les celebracions del Barça pel títol de Lliga. Expliquem ara, Xavi, la resta de l'actualitat esportiva, començant pel partit d'Alcaraz, que tenim ara mateix en directe.
Exacte, i atenció, perquè el Murcia ha començat amb sorpresa. Has perdut el primer set en aquesta tercera ronda del Masters 1000 de Roma i no van gaire bé les coses tampoc en el segon. No, passes, li està costant i molt fer-se amb aquest segon set.
Sí, un segon set que ara mateix està igualadíssim. 4-4 i 40 iguals en el servei de Carlos Alcaraz en aquest novè joc. Un segon set amb constants alternances. Com deies, el primer se l'ha apuntat a l'hongarès Marozan per 6-3. Un Marozan que, no oblidem, és l'actual número 135 del món. Qui guanyi s'enfrontarà a la pròxima ronda, vuitens, el croat Ćorić, que ha superat aquest matí el canari Roberto Carballés en dos sets. També a aquesta hora tenim en joc el partit del malaguer Alejandro Davidovich contra el rus Rublev. Ara mateix aquest partit encara el primer set 5-5 i quedarà per aquesta tarda. L'altre espanyol viu en competició, el valencià Bernabé Zapata, que es veurà les cares amb el rus Daniil Medvedev. Recordem que ja estan classificats per vuitens, ho van aconseguir ahir, altres favorits com Djokovic, Sinner, Ruth o Runa. I en el quadre femení els vuitens ja comencen avui mateix i ho faran Xavi en partit per la catalana Paula Badosa, que s'enfrontarà a la txeca Muhova a partir de les 7. Fins ara un precedent entre totes dues que va caure del bàndol de la txeca.
Mira, ha guanyat el 5-4, se situa ara mateix, ha guanyat Alcaraz el joc i, per tant, agafa avantatge, jo sí, servei per Marozan,
Sí, Marozan.
Gràcies, Marozan. Doncs va, anem al Giro, que és l'altre focus esportiu de l'agenda d'aquests dies. Això sí, avui s'ha aturat, hi ha jornada de descans.
Exacte, amb canvi de líder, tot i això, després de la jornada d'ahir, però no pel que va passar a la carretera, per entendre'ns, sinó pel que va passar després, i és que Remco Evenepoel, que just ahir va recuperar el mallot rosa de líder després de guanyar la contrarrellotge de 35 quilòmetres, va anunciar a la nit a través d'un missatge a les xarxes que havia donat positiu per Covid i que havia de deixar la cursa. La baixa de Evenepoel dibuixa lògicament un escenari diferent i per començar fa que el galès Geraint Thomas se situï ara com a nou líder de la general per davant de l'eslové Primo Roglic. La cursa es reprendrà demà amb una etapa ràpida i sense massa complicacions a priori idònia pels esprintadors.
Ara de bàsquet, el Barça marxa aquesta setmana cap a la Final Four de l'Eurolliga, recordeu, i a més ho fa havent certificat el lideratge de la fase regular de l'ACB, tot plegat en un cap de setmana en què el Baxi Manresa i el Girona també han certificat, en aquest cas, la permanència. Comencem pel Barça, Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Demà els de Saras Jasikevičius atendran els mitjans de comunicació i demà passat ja marxaran cap a Kaunas, on divendres a les 8 del vespre jugaran contra el Real Madrid la segona semifinal de l'Eurolliga, evidentment en directe a RAC1 des de la ciutat lituana. catalana. I ho faran en un moment especialment dolç. El Barça du 11 victòries consecutives entre ACB i Europa i ja sap que acabarà la Lliga com a líder de la temporada regular quan encara queda una jornada per disputar gràcies a la victòria de 7 ahir a la pista del Baskonia. Què vol dir això? Doncs que jugarà els quarts de final contra el 8è classificat, Peti qui peti, que ara com ara és el València, amb una victòria de marge sobre l'UCAM Múrcia. Si el València guanya el Breogán a l'última jornada, serà el rival del Barça, i si perd, haurà d'esperar que els murcians no guanyin precisament el Barça. El que sí que ja és història és la possibilitat que el Barça i la penya es creuin a la primera ronda. Sigui com sigui, el que dèiem, el més rellevant per Xares no és la primera posició, sinó aquestes sensacions, com d'haver arribat el Barça a la Final Four.
Yo me quedo más con sensaciones que con primer puesto, ¿no? Hemos sabido jugar, hemos rotado, esto es muy largo y vamos a ver cómo acabamos esto, ¿no? Pero ahora, a cara de Final Four, para mí son importantes que estamos llegando bien.
Un cop dit això, ara la penya és setena, però podria acabar sisena després de guanyar ahir 11 l'Obradoiro, i tot això el dia en què el Baxi Manresa va segellar la permanència matemàtica gràcies a un 2-1 de Devin Robinson a 2 segons pel final, que li va donar una victòria agònica d'un punt a la pista del Breogán. També està salvat el Girona, que dissabte va guanyar de 7 a Saragossa.
Alguna cosa més, Pedrol?
Sí, moviments a la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha renovat la pivota australiana Marianna Tolo una temporada més, fins al 2024, i en canvi Júlia Rueda no seguirà el Barça Sant Feliuenc després d'haver passat per totes les categories del club. I a l'NBA demà comencen les semifinals de la Conferència Oest entre els Lakers i els Denver Nuggets, i a l'Est ahir els Celtics van eliminar els Sixers en el 7è i definitiu partit, i ara jugaran la final contra els Miami Heat.
Són 3:45. Deixem-ho parlar un moment, o passar un moment per Andorra, perquè arriba el Clàssic Ant a Andorra, el festival clàssic que reuneix la música, la dansa i les arts escèniques de més renom del 2 al 11 de juny. Ompliran els escenaris únics del país dels Pirineus artistes com Ariadna Gil, Anita Rajbelishvili, Xavier de Mestre, Valentín Dítiuk, la Vertigo Dance Company, Ulisses Quartet i Benny Benach III, Jan Bourgeois o la música de John Williams. Entrades disponibles amb actuacions gratuïtes, una experiència cultural inoblidable. Més informació a classicant.com. 5 minuts i seran les 3. Pausa i tornem.
Compreu i Esclat, t'ajudem a estalviar en les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bonpreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen. Bonpreu i Esclat.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res.
I una barbacoa de les de Uau.
Molt ben cuidat tot.
Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat. Quin estiu! Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa, que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics i aires condicionats amb la màxima classificació energètica. Compra productes eficients i rebaixaràs la teva factura de la llum. Ara pots pagar les teves compres en 12 mesos sense interessos. A Calvet trobaràs la marca Midea. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu.
Que t'ho passes bé?
Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Us trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
RAC 105 i Aigües de Barcelona presenten la tercera edició dels premis RAC 105.
El 16 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, l'Ernest Codina i la Mònica Usart presenten la gran festa de la música catalana.
Un any més, premiarem el millor de l'any en una gala amb les actuacions dels artistes del moment.
Mil Moliner, Vico, Els Tiets, Buós, Stay Homes, Joan Dausà, Triquell, Miqui Núñez, Edu Esteve i Gertrudis.
Segueix la gala a REC 105 i a la xarxa Més.
Entra a xarxamés.cat i descarrega't l'app.
Tercera edició dels Premis REC 105. Seguim celebrant la música.
Amb la col·laboració d'Eurofitness, Fritz David, denominació d'origen Catalunya, Montse Interiors i Xocolata Jolong. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per les 3 obrim l'agenda cultural amb Coldplay perquè la banda de rock britànica ha anunciat que adaptarà els 4 concerts que farà la setmana que ve a Barcelona a l'Estadi Olímpic perquè els puguin seguir les persones sordes. El públic que no hi senti portarà una motxilla que vibra amb el so, Bàrbara Padilla.
El cantant Chris Martin i la seva parella Dakota Johnson han ideat la iniciativa. Es dona el cas que el mateix Martin té un problema auditiu des de fa anys. L'associació sociocultural Encantades els ajudarà a fer possible l'adaptació. Coldplay també ha contractat 4 intèrprets de signes en llengua catalana, a banda de la castellana, per traduir el concert que durarà 2 hores i 20 minuts. Els intèrprets traduiran amb les mans i es mouran al ritme de la música per transmetre emocions. Recordem que Coldplay actuarà a Barcelona els dies 24, 25, 27 i 28, amb les entrades esgotades, i seran els únics concerts que faran a l'Estat.
Encara amb música, així sona el més nou dels Catarres. Crec en el cor. Cor, i l'han fet per celebrar el 10è aniversari de la banda. El tema combina la sonoritat dels primers anys del grup amb el vessant electrònic actual. Segons el grup, la cançó convida a desprendre's de totes aquelles coses tòxiques i abraçar la gent que estimem. Per cert, que els Catarres tancaran la celebració dels 10 anys de trajectòria amb 4 concerts a la Sala Apolo de Barcelona al novembre. Il Divo actuarà a Barcelona el 12 d'octubre. Mama, forgive the time. El concert es farà a l'Auditori del Fòrum i les entrades surten a la venda divendres.